diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous 25 d'abril del 2024. És l'últim dijous del mes d'abril i, per tant, tenim públic a l'estudi. Com es nota que hi ha pastetes per l'IGM, eh? Que veniu amb gana, sí, sí. Ara tastareu aquí uns croissanets que hem portat, també hem portat una mica d'entrepanets per si tenen gana, el Poquí, la Maria, l'Anaïs, els tertulians que de seguida ens acompanyen. Benvinguts i benvingudes, de veritat. Veniu en un dia amb poca xitxa informativa? No? Poca coseta avui, no? Parlem de poca cosa. De seguida en temps de tertúlia resumirem les explicacions que el president Joan Laporta i l'entrenador ratificat, Xavi Hernández, han donat sobre el que ha passat a les últimes hores i com s'ha arribat al desenllaç final d'aquesta continuïtat de Xavi a la banqueta una temporada més, que és l'any de contracte que li quedava. Ja us avanço que a mi no m'han convençut massa els arguments que avui han exposat, perquè hem anat explicant en les últimes hores aquí al Tu diràs, també al Mona Recu amb el Basté, la realitat del que va passar en el dia d'ahir. Hi ha hagut dubtes amb Xavi fins a última hora, que li proposarien canvis a l'estaf per potenciar l'apartat de la preparació física, ja us ho vam avançar dimarts, aquí al Tu diràs. De fet, ja s'han fet públics els dos noms que reforçaran aquesta àrea de preparació física, Julio Tous i Raúl Martínez. Després la Marta ens explica qui són. En principi no hi ha d'haver més canvis, tot i que també hi ha hagut dubtes amb la figura del segon entrenador, però sembla que finalment Òscar Hernández, el seu germà, continuarà exercint de segon entrenador. I també us han explicat que durant la junta d'ahir Xavi estava fora del Barça. I es tenia a punt ja el fitxatge de Hansi Flick, perquè Rafa Márquez havia perdut pes. El Basté explicava avui, en aquest sentit, que Deco i Alejandro Echeverría, a la Ciutat Esportiva Joan Camper, li transmeten ahir a Xavi que està fora, i llavors Xavi demana parlar amb el president Laporta. I és allà, en el seu domicili, quan convenç Laporta amb un discurs a casa del president que apel·lava a l'estabilitat, a la continuïtat, al projecte, als joves que han emergit aquesta temporada i que era el millor pel club, no? I el seu sentiment cap al club i cap al Barça. Aquest és el relat i no passa res per explicar-lo tal qual i no fer una mica el paperot d'avui en què tot semblava de color de rosa. Jo crec que és lícit i lògic que hi hagi dubtes amb l'entrenador després de la temporada que s'ha fet, que es tancarà en blanc, i després que ell digués que volia plegar. És normal que hi hagi debats interns un cop l'entrenador diu el 27 de gener no, jo marxaré a final de temporada. Un relat que ell ha mantingut durant les rodes de premsa posteriors, des del 27 de gener fins pràcticament fa només uns dies. Per tant, és normal que hi hagi debats interns, que hi hagi propostes de nous entrenadors, de cap a on ha d'anar el projecte, i que al final s'acabin decantant per la continuïtat de Xavi, després de donar-hi moltes voltes. Crec que és normal en un club, fins i tot diria que és sa, i no passa res per explicar-ho. Però que no ens venguin que ho tenien clar des d'un principi i que tot és tan bonic, perquè no ha estat així. Per mi hi ha dos debats avui i els farem durant la tertúlia. Un és fins a la decisió final de la continuïtat de Xavi, i l'altre debat és a partir d'ara què? En el primer debat hem d'analitzar i fins i tot jo diria que criticar alguns episodis que hem viscut i que resten certa credibilitat, tant a la figura de Xavi com a la figura de Deco, que és el director de futbol, com a la figura del president Laporta. I també el projecte esportiu, per tots els canvis d'opinió que hi ha hagut i per aquesta improvisació i aquest gir que hi ha hagut final. I tot el show d'ahir no és normal en un club seriós. A més, jugant-se el primer partit del play-off de l'Eurolliga de bàsquet, avui s'ha presentat el nou avió Vueling amb les imatges del Barça femení pintades a l'avió, un avió que portarà les jugadores, i que és una magnífica notícia pel Barça, aquesta associació entre Vueling i Barça. És una marca molt potent, Vueling, que s'associa amb una altra marca molt potent, que és el Barça, i el Barça femení, en aquest cas, que està creixent. I tot això ha quedat una mica soterrat per culpa d'aquest show que hem viscut en les últimes hores. I l'altra part del debat, insisteixo, és si la decisió final de que Xavi continuï és bona o no, i el que passarà a partir d'avui. Que no ho sabem, és que no ho podem saber, no podem valorar si han fet bé o no amb la continuïtat de Xavi. Ens ho dirà el temps, el futbol que faci l'equip la pròxima temporada o a partir d'aquest dilluns amb el Barça-València. Els resultats, inevitablement, marcaran la valoració d'aquesta decisió i de la temporada vinent. En resum, per mi el camí fins avui és estrany, genera dubtes i deixa bastant en entredit la credibilitat dels uns i dels altres. Espero que n'hagin après, perquè sí, rectificar és de savis. Ho ha dit el mateix Xavi avui, que rectificar és de savis.
Com rectificar és de savis, doncs aquí estem per rectificar.
Doncs això, rectificar és de Xavis. L'heu entès, no? Perfecte. Benvinguts al Tu Diràs. De seguida ens acompanyen Joan Poquí, de Mundo Deportivo, Maria Fernández Vidal, de la Televisió de Catalunya, i també Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Ha de venir el Bermúdez amb els seus personatges. Avui, per cert, descobrirem què va dir exactament Joan Laporta en la reunió de la Junta Directiva i també quin discurs va fer, tenim en exclusiva, el discurs de Xavi a casa del president Laporta, que va acabar de convèncer el president i que fes que el tècnic Agarenc continués a la banqueta. I a més farem una nova edició del gran concurs del Tu Diràs, amb l'Eduard de Batlle, amb el Xavi Puig i amb els dos concursants que lluitaran pels premis que tenim avui aquí a l'aparador del Tu Diràs. Estan per aquí els dos concursants? A veure, podeu aixecar la mà? Sí, perfecte, eh? Esteu controlats? Molt bé. Ja sabeu que pel finalista, pel qui no aconsegueixi la victòria, hi haurà un abonament doble pel Cabró Rock a la zona esportiva de Vic. Això és el 14 i 15 de juny i actuaran aquests dos dies Oques Grasses, Muixca, Love of Lesbian, The Tieds, Figa Flowers, Buos, La Fúmiga i molts més. És un cartell de luxe, és una festassa a la zona esportiva de Vic. 14 i 15 de juny, Cabró Rock, pel finalista, un abonament doble. I el guanyador també s'emporta un abonament doble pel Cabró Rock i, a més, un cofre Wonderbox de la seva gamma Insòlid, perquè visqueu una experiència única amb allotjaments molt especials, com per exemple podreu anar a cases cova, glampings, cases flotants i moltes coses més que podeu descobrir a la pàgina web wonderbox.es. Fa bona pinta aquesta nit de ràdio fins a la una de la matinada i a més estem d'enhorabona al Tu Diràs i a la redacció d'Esports de RAC1 perquè avui han sortit els EGMs i aquest programa torna a ser líder indiscutible de les nits de Catalunya. Sí, sí, sí. Estem molt contents. Moltes gràcies. Són 109.000 oients que ens escolten cada dia en directe i 8.000 malalts que ho fan a la repetició a les 4 de la matinada. Des d'aquí, la meva salutació i felicitació a aquests 8.000 malalts que, segons l'EGM, ens escolten de 4 a 6 de la matinada. 109.000 oients, eh? Cada nit. Això vol dir que ompliríem més d'un camp nou quan estigui acabat i encara quedaria gent fora de l'estadi. De fet, som l'única ràdio que a les nits supera la barrera dels 100.000 oients, perquè darrere d'aquests 109.000 hi ha el Larguero de la cadena SER a Catalunya amb 72.000 oients. Per tant, la diferència és grossa entre la ràdio més escoltada a les nits a Catalunya i el segon programa més escoltat a les nits a Catalunya. Gràcies de veritat per mantenir-nos la confiança cada nit. Som pràcticament ja 4 anys al capdavant d'aquest programa, els que porto, i seguim mantenint aquesta línia continuista. Estem entre la forquilla dels 100.000 i els 120.000 oients. L'EGM ja sabeu que és una mica aleatori també, perquè són trucades, enquestes telefòniques, i per tant pot pujar, pot baixar uns milers d'oients, però sempre estem en aquesta magnífica forquilla de superar la barrera dels 100.000 i hem arribat fins i tot als 122.000 oients en algun dels EGMs. Per tant, contentíssims de moure'ns en aquesta base sòlida, fidel, d'oients. Ens fa molt feliços saber que en aquesta era de la comunicació tecnològica en la qual estem vivint, que hi ha tants canals, que hi ha tantes plataformes per entretenir-te, per informar-te, que trieu la ràdio, que seguiu preferint majoritàriament RAC1, el Tu Diràs i la ràdio en català cada nit. Ens encanta saber que us fem companyia. I no perquè passi de forma recurrent, perquè són ja els meus 4 anys amb aquestes xifres, se li ha de restar mèrit. Té molt mèrit el que fa aquesta redacció d'esports, petita, amb gent que s'hi deixa la pell i a la qual vull destacar. Felicitats a la redacció d'Esports de RAC1, evidentment al Rocamor al migdia, al RAC1 migdia, i evidentment al Superesports, al Xavi Puig, que també ha tingut unes audiències magnífiques tant dissabte com diumenge. I tota la ràdio, 864.000 oients diaris. RAC1 segueix líder indiscutible a Catalunya des de fa 16 anys. És una barbaritat. 16 anys com a líders indiscutibles. Gràcies per ser-hi, de veritat, i al públic que heu vingut també tindreu la sort de celebrar aquest èxit, com dèiem, unes pastetes i amb una mica de cava que hem portat. A veure si el Poquí en deixa, perquè li agrada molt el cava. A veure, abans d'obrir tertúlia i de sentir les explicacions de Laporta i Xavi i entrar en matèria, tenim jugant el Manchester City. S'està jugant la Premier, l'equip de Guardiola, ara mateix ja al tram final del partit, queden 11 minuts pel 90, ho té guanyat el City. Brighton and Hove Albion 0, és l'equip de De Cherby, l'equip d'Ansufati. Brighton and Hove 0, City 4. Li està fotent una bona tova al City al Brighton. D'aquesta manera el City quedaria encara segon a un punt de l'Arsenal, però té un partit pendent al City. Per tant, depèn de si mateix per situar-se el líder de la Premier i optar a revalidar el títol. I avui també hem tingut Champions d'handbol. A veure si hi ha hagut revenja o no, que era un PSG-Barça, la Champions d'handbol, quarts de final. Hola, Albert Ferran.
Hola, Aleix. Doncs mira, ja era hora de tenir bones notícies, perquè portem uns 10 dies entre el futbol masculí, futbol femení, el bàsquet... Doncs mira, l'handbol no només ha guanyat a França, a París, sinó que ha liquidat l'eliminatòria. PSG 22, Barça 30. Ha guanyat de 8 gols l'equip d'Ortega en aquest partit d'anada i poc ens ho imaginàvem quan a l'inici de la segona part els blaugrana perdien de 4, 15 a 11. Però, a partir d'aquí, parcial d'1 a 8 del Barça per capgirar el resultat, per capgirar el marcador, i els blaugrana ja no s'han aturat i han acabat guanyant d'això d'aquests 8 gols de diferència que virtualment sentenciat l'eliminatòria. Espectacular, sobretot, la segona part defensiva del Barça. Segur que Antonio Carlos Ortega ho destaca, amb un Gonzalo Pérez de Vargas superlatiu, que ha acabat amb un 50% d'aturades, i el PSG només ha fet 8 gols en els segons 30 minuts. Dijous vinent, partit de tornada al Palau, amb moltes de les entrades ja venudes, hi haurà una gran entrada per viure un partit que ha de servir per celebrar una altra classificació per la Final Four de Colònia. En un altre dels partits de quarts que també s'han jugat avui, Veszprém 32, Aalborg 31.
Dijous vinent, eh? 3:15 al Palau, la tornada, s'haurà de certificar aquesta classificació. Torna Karabatic, clar.
Sí,
per
correcte.
Primer, per primer cop en públic,
correcte,
eh?
Torna sí,
Karabatic,
sí.
A veure si el Palau el rep com es mereix el millor jugador del món. Doncs mira, magnífiques notícies per l'handbol. Més tard sentim alguna reacció del que s'hagi dit des de París. Hola, Dani Aguilar, què
tal? Hola, l'expressió, molt bona nit.
Bona nit. Tenim avui també segon partit ja de quarts de final del play-off de l'Eurolliga. El Barça juga demà, a veure si aconsegueix la victòria després de l'ensopegada d'ahir a casa, però avui teníem la tongada d'altres eliminatòries.
Sí, i si alguna cosa queda clara és que el Madrid va per la via ràpida, està guanyant 93-77 davant Baskonia. Recordem, és el primer contra vuitè, l'equip més en forma, o com a mínim el campió vigent, contra un conjunt que arriba bastant just com Baskonia. Zoni, això sí, fent de les seves, com sempre. 22 punts ja campats, o guanyarà el segon partit al Real Madrid, que tindrà el primer matchball dimecres que ve al Buesa Arena. En canvi, el Panathinaikos ha fet el que vol fer el Barça demà. Ha guanyat, ha empatat la sèrie 95-79 davant el Maccabi, 29 punts des Lucas. Per tant, aquesta sèrie que se situa 1-1, recordem que Ataman ja va dir que prometia ser a la Final Four, si no, marxaria un Xavi, però al final no ha estat un Xavi.
Xavi, gràcies,
un Xavi, sí. En tot cas, el Barça, que com dius, juga demà a les 9. Avui l'Olympiacos s'ha entrenat, però no s'ha entrenat ni al Palau Blaugrana ni a la ciutat esportiva, sinó la pista del bàsquet Almeda. És la que ha triat l'equip grec a Cornellà per tal d'exercitar-se. I et dic també que l'Uni Girona ha començat els quarts de final de la Lliga Femenina i ho ha fet amb victòria davant el Jairis de 10 punts, 50-60. En canvi, hi ha resultats destacats, com per exemple el Perfumeries Avenida ha perdut 61-49 a la pista del Baxi Ferrol. Tot això estem parlant d'anades, mentre que el València ha guanyat de tan sols un punt a la pista de l'IDK, 59-60 el diumenge, les tornades d'aquests partits.
Per tant, no és play-off el millor de 3 o de 5, sinó són anada i tornada, i qui guanyi passa ronda. Perfecte. Bé, el Madrid ho té fet, ara després cantarem al final, i al tram final del programa, evidentment, sentirem alguna veu del vestidor del Barça, de cara a la prèvia d'aquest partit de demà, que us oferirem a RAC+1 a través de l'aplicació d'internet. 9 de la nit, Barça-Olimpiakos, segon partit de la sèrie amb 0-1 pel Barça. Fins ara, Aguilar.
Fins ara.
Avui també és destacat que Rafa Nadal ha guanyat. Ha debutat amb victòria al Masters 1000 de Madrid, ha derrotat còmodament. Darwin Blanc és un nord-americà de 16 anys. Avui Nadal ha debutat al Masters 1000 de Madrid amb un nano de 16 anys, amb un Lamine Yamal del tenis. Li ha fotut 6-1 i 6-0. Rafa Nadal, que no està en el seu millor moment, però avui sí ha tingut una victòria plàcida. I ara s'enfrontarà en segona ronda amb l'australià De Miñaur, que va ser el seu butxí fa uns dies aquí al Godó. A veure com li va. Avui, per cert, el català Albert Ramos ha quedat eliminat. Pràcticament 3:15, farem una pausa molt ràpida i després tota la teca informativa. Evidentment, amb Laporta i Xavi, les seves explicacions, hem de recordar la figura de Tito Vilanova. Avui fa 10 anys de la seva mort i el recordarem amb un magnífic reportatge que ha preparat el Roger Saperes. Per cert, avui, 25 d'abril, Johan Cruyff hauria fet 77 anys. Hi ha un vídeo molt bonic de l'Ajax recordant-lo a les seves xarxes oficials. I us hem d'explicar com és l'avió de Vueling personalitzat del Barça femení, que portarà les jugadores blaugrana a partir d'ara en tots els seus viatges. De fet, les portarà ja cap a Londres per la tornada de semis de Champions. És un acord de patrocini entre Barça i Vueling, i avui l'han presentat amb aquest avió que està totalment maquetat amb imatges de les jugadores blaugrana. Hem de sentir Ancelotti, ha parlat de Xavi, de la polèmica amb el Clàssic. Recordo que el Madrid juga demà. El Madrid obre jornada de Lliga demà, Reial Societat, Reial Madrid a les 9 de la nit. I tenim tot l'enrenou de la Federació Espanyola, que ha estat intervinguda, com ahir us explicàvem ja al tram final del programa, pel govern espanyol. El govern espanyol assumirà la direcció de la Federació Espanyola de Futbol, i la FIFA i la UEFA s'han pronunciat sobre aquest embolic que hi ha judicial amb la Federació Espanyola de Futbol. I moltes coses més, avui. No ens ho acabarem. Fins a la una de la matinada. Això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
A Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines, grecite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 982, el 74 i el 258.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A minuts i arribarem a les 11 de la nit. Tu diràs, avui en públic a l'estudi, aprofitant que és l'últim dijous del mes d'abril, i per tant això vol dir que tenim gresca al tram final del programa amb el gran concurs del Tu diràs. L'Eduard de Valle i el Xavi Puig han preparat coses interessants avui. I ja tenim per aquí els tertulians. Joan Poquí, hola.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Joan Poquí, Bonita, bonita.
Veig uns petits sàndwichs.
Hi ha uns petits
sàndwichs.
Sàndwichs.
No veig cava.
Està a la nevera.
Ah, bueno.
Tot arribarà. Que... Tot arribarà.
Escolta'm, que som líders una altra vegada. Sí,
ah,
som líders.
Ah, pensava que era per la continuïtat de Xavi.
També.
Perdó, per
també. Hola, Maria. Maria Fernández Vidal. Hola, Maria. Hola. Què tal? Anaïs Martí, què tal, Anaïs?
Bona nit.
Benvinguda, també.
Has dit al principi del programa que tenies por de que el Puquí agafés l'ampolla de cava i no la deixés anar, i per això l'has segrestat.
Sí,
possiblement. Ahir, fas conya, ahir al Mundo Deportivo, a la nit, vam obrir una ampolla de cava per celebrar l'anunci de la continuïtat de Xavi.
Sí?
Sí, sí. Perquè, a més...
La vas portar tu, no?
Estava al... Jo la vaig portar, cava de la Granada, naturalment.
Ah, evidentment.
I estava, la tenia d'un altre dia. I com que vam ser el Fernando Polo va ser el primer que va fer un tuit anunciant-ho.
Sí.
Després de que semblava que llavors va haver una festa i vam obrir l'ampolleta de cava.
Per tant, estàs content que continuï, sí, eh?
Sí.
Jo també.
Tu també, ja sí. Sempre recordo que també anàveu en aquesta línia la setmana passada, sí, que hi havia el debat. Maria?
Sí, donat totes les circumstàncies que envolten el fet, sí.
Va. El públic, majoritàriament, sí? No, eh? No, majoritàriament.
Hi ha algun sí, per això.
Hi ha algun sí? A veure, podeu aixecar la mà? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Hi ha algun no? A veure, els nos? Hosti, està...
Una mica empatat, eh?
50, 50.
Una mica empatat.
Sí, sí, sí. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Pira? Marta
Ramon.
Hola. És ella. És ella, és ella, és ella. Bé, primer la cronologia dels fets, sentirem una mica les opinions i les explicacions que han donat, i després obrirem torn i podreu dir tot el que vulgueu del que ha passat, perquè han estat 48 hores... no? Frenètiques, de bogeria, de guàrdies aquí, guàrdies allà, pendents del telèfon, pendents de decisions... Bé, a veure, Marta, va, Laporta i Xavi, que han posat llum avui a aquesta cronologia de les últimes hores. Anem a sentir-los.
Sí, tot arrenca ahir a la reunió de la Junta Directiva del migdia. Què va passar a la reunió? Doncs no es vota la continuïtat de Xavi, Laporta escolta les opinions de tothom i els diu que està pendent d'una conversa amb l'entrenador, una conversa que havia de ser avui dijous, però que es precipita ahir després de la reunió de l'entrenador i Deco, en què li diu oficialment al director esportiu que vol continuar. La seqüència va així.
La gent doncs dona l'opinió lliurement i vam dir, escolta, això no podem votar-ho perquè estic pendent d'una conversa amb el Xavi, que m'ha dit el Deco i el Rafael Juste, com a vicepresident esportiu, que ens hem de veure dijous. Això era avui. Ahir es va precipitar perquè em va trucar el Deco que estava amb el Xavi i diu, home, si esteu junts ja, arreglem-ho ara, veniu, estic a casa i tenim la tranquil·litat de parlar una estona amb tranquil·litat.
En aquest cara a cara entre Laporta i Xavi es posen d'acord molt ràpid.
Ens vam sentar amb el president i en 2-3 minuts ens vam entendre perfectament.
Pràcticament, ja quan nos saludamos, jo ja teníem claro que teníem que seguir i tal, no?
Va ser amor a primera vista.
Sí, Xavi posa aleshores el seu càrrec a les mans del president.
Li poso el càrrec a disposició, que pensant sempre en la prioritat com a home de club.
Un cop es posen d'acord, Laporta transmet el missatge de la continuïtat de Xavi a la resta de directius, que s'assabenten a posteriori que finalment el president aposta per la continuïtat de l'Agarenc.
Quan vam veure clar que el Xavi volia continuar i que a més hi havia motius més que suficients i de pes perquè el projecte continués, vaig trucar, fer trucar, la cap de gabinet va trucar a tots i cadascun dels directius, i tots i cadascun dels directius et van doncs felicitar i donar ànims perquè doncs era la millor decisió.
Laporta remarca que en tot aquest procés ell sempre ha estat partidari de la continuïtat de Xavi.
Jo sempre he volgut que continués, i ell ho sap, el que passa que tampoc gosàvem a comentar-ho durant tota la temporada perquè estàvem doncs immersos en una lluita esportiva important. Quan veig que el desencís que ens provoca el no aconseguir els objectius, jo necessitava parlar amb el Xavi per veure si estava com està.
Això una mica el que han explicat els protagonistes de la cronologia dels fets. I en aquesta conversa que tenen Xavi i Laporta cara a cara a casa del president, queden clares les raons per continuar, raons que han exposat després.
Sí, Laporta, que ha remarcat que aquesta aposta dona estabilitat al club, ha enumerat tot allò que ha vist en Xavi, que l'ha fet estar convençut de la seva continuïtat. Diu que és una bona notícia pel Barça.
Em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip i en el projecte, l'ambició que té el nostre míster per fer un projecte que ja ha guanyat i que ha de continuar guanyant, ara sent més competitiu, perquè doncs es faran uns ajustaments, uns canvis per millorar, i aquesta il·lusió, aquesta confiança, aquesta ambició, evidentment des del primer moment que ens vam veure ahir, era clara que doncs era una bona notícia pel Barça.
De Laporta al protagonista Xavi, què el porta a decidir fer marxa enrere?
Penso que el projecte no està acabat. Penso que tenim moltes opcions de que el projecte segueixi sent guanyador. Ja ho vam fer en el meu pràcticament segon any del càrrec i estic convençut, tinc el convenciment. Aquests 3 mesos m'han fet veure, tot i sabent els jugadors que és part molt important d'aquesta decisió, que jo marxava, doncs que han estat amb l'staff, ens han donat tota la confiança. He parlat molt amb ells i creuen en tot això. I això m'ha fet canviar d'opinió i, per tant, com rectificar és de savis, doncs aquí estem per rectificar.
Un Xavi que deixa clar que no vol continuar ni per ego ni per diners.
Estimo el Barça, i li vaig dir al president, dic, mira, em veig capaç, penso que hi ha un projecte, hem fet debutar molta gent jove, tinc l'energia, tinc les ganes i veig l'afició contenta, orgullosa, tot i perdre, que això no és fàcil a Can Barça. Per tant, penso que és un còctel de raons que em fa decidir de continuar, i sobretot la confiança del president i de Deco, això és evident, també dels jugadors, però si ells, ahir els hi vaig dir, si no és un tema ni de diners, ni d'ego, si veieu que no sóc la persona, doncs no passa res, jo ho deixo i ja està.
L'entrenador també assegura que no ha posat cap tipus de condicions.
Jo sóc un home de consens, de grup, ja he dit moltes vegades, des del primer dia estic sent un home de club i així ho sento, i tinc molt bona sintonia amb Deco i amb el president, tinc relació d'amistat amb ells, som una família dins del club, i sempre mirarem pel bé del club, per bé de reforçar-nos el millor possible en la mesura que podem l'any vinent, i a partir d'aquí doncs a treballar i a lluitar i a fer el millor pel club. No he posat cap condició.
Tot i així, Xavi ja sap que hi ha raons per pensar que es podrà millorar la plantilla aquest estiu amb prioritats que van quedar pendents l'estiu passat, com el pivot top i com Bernardo Silva. En aquest sentit, Laporta ha confirmat l'optimisme per veu de la Lliga per tornar a la regla 1-1 i per poder fitxar amb el fair play normalitzat en aquest proper mercat. Un bon resum de tot el que s'han viscut aquestes últimes hores és aquesta reflexió del president, en què diu que, malgrat que la temporada acabarà en blanc, no era moment de rebentar-ho tot.
Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer, y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva.
El president, a més, ha negat que mai hagin negociat amb cap entrenador com a alternativa a Xavi, perquè l'han volgut esperar fins a final de temporada.
Això és el que han dit els protagonistes, i per tant, com que és la veu de Xavi, la veu de Laporta, ens ho hem de creure. Ara, a mi, permeteu-me que, després de tot el que ha passat en aquests mesos, dubti, hagin perdut per mi una mica de credibilitat en tot el que expliquen. Llavors jo explicaré un altre relat que m'ha explicat a RAC1, vam explicar-lo ahir, el tu diràs, i que també el Jordi Basté avui també ha explicat al món a RAC1. És semblant aquest relat que ens han explicat avui, però té alguns matisos. A la Junta es comunica que Xavi està fora, a la Junta Directiva. No es vota res, evidentment no es vota res, però la decisió estava presa. De fet, Deco i Alejandro Echeverría a la Ciutat Esportiva Joan Gamper li diuen a Xavi que està fora, que han decidit que volen fer un canvi. I Xavi demana parlar amb el president. Diu, molt bé, si em voleu fer fora, però abans vull parlar amb el president, perquè teníem una conversa pendent amb el president. I a mi m'expliquen avui que en la primera trucada que li fa Deco al president, de dir, escolta, Xavi vol parlar amb tu, ja li hem comunicat, ell diu, no, ja parlaré amb ell demà o demà passat o en els pròxims dies. Se'l treu de sobre una primera conversa. Després, Alejandro Echeverría li diu, president, és Xavi, li devem una explicació, vol parlar amb tu, tanquem-ho avui. De fet, fixeu-vos quan arriba Xavi a casa del president Laporta, té una cara de desencaixat, arriba, hi ha les càmeres, hi ha tothom, mireu aquella imatge, està desencaixat, està, jo crec que emprenyat, frustrat, perquè li acaben de comunicar el que li acaben de comunicar. Llavors puja, i és cert que Xavi fa un discurs espectacular en què transmet il·lusió, barcelonisme, i fa trempar el president, perquè Xavi li demostra en aquella xerrada que té ganes de seguir, que es veu amb força i que, doncs sí, acceptarà tot el que la direcció esportiva cregui per poder millorar l'estaf, hi ha hagut canvis a l'estaf, i per poder fer una millor temporada la temporada vinent. Aquest és un altre relat. Jo crec que amb els dies i els mesos sabrem qui té la veritat de tot. De fet, Hansi Flick ja era l'escollit ahir a la nit. Però tot canvia en aquesta conversa cara a cara entre Xavi i el president Laporta. I es torna a improvisar una altra vegada, que ja és un clàssic d'aquesta etapa i d'aquesta junta directiva, s'improvisa un canvi radical, un gir radical del guió, i al final el president Laporta li diu, hosti, Xavi, m'has convençut, et veig fort, anem tots a una. I a partir d'aquí és quan es truca a la resta de la comissió esportiva i intenten mostrar una imatge d'unitat ahir tot sopant a casa de Joan Laporta, amb Enric Massip, amb Joan Soler, amb Bojan Krkić i amb tota la resta.
Home, aviam, aquest relat encaixa amb les informacions que surten de la junta directiva. Són informacions que diuen que tots els directius, és cert que no va ser una votació, però sí que tots els directius es van manifestar contraris continuïtat de Xavi, exceptuant Rafa Juste, tots els altres.
Sí, Rafa, és veritat.
Sí, Rafa Juste és una persona clau per entendre la continuïtat de Xavi, la confiança en Xavi.
Ara, a partir d'aquí, jo torno a repetir que la primera resposta que he fet, ho he dit sempre, jo prefereixo que sigui Xavi. No estic segur que sigui la millor opció pel Barcelona, però és que no veig clar que una altra opció sigui millor que la de Xavi. Per tant, jo prefereixo en realitat que sigui Xavi. Jo el que crec que és bastant impresentable, insòlit, és tot el...
No t'has recordat a èpoques pretèrites?
És que pitjor, ha sigut un vodevil des del primer moment. És a dir, jo mai me'n vaig creure a Xavi quan Xavi anuncia que a final de temporada marxarà. Jo mai me'l vaig creure, tot el que va dir. Jo sempre vaig pensar, i ho hem comentat en aquestes tertúlies, que era una sortida que ell va trobar i que li ha sortit bé al final, no? Una sortida perquè ell es veia el dia al Villarreal absolutament amb els dos peus fora, i ell s'avança, marxa, i sorprèn completament en els... Igual que segons el vostre programa, que me'l crec, també aconsegueix fer canviar d'opinió en la porta, i el que fa aquell dia és canviar un estat d'ànim de la directiva, que sí que ens consta a tots, que era més de això no acabarà bé, acabarà malament, que una altra cosa. A partir d'aquí les coses han anat com han anat. La temporada és nefasta. O sigui, no es pot considerar una bona temporada. Aleshores, del discurs que s'ha dit avui, el discurs de la porta em sembla que explica tira pilotes fora, com pot. Em convenç quan diu de que no li donen el gust en els que ho destripen tot. Això, aquí em convenç, tot el de més no m'agrada. O sigui, no m'agrada. Vull dir, són respostes polítiques sense explicar res de fons del que ha passat. I del Xavi hi ha dos o tres coses que directament no m'agraden del discurs. Que sembla, no dic que ho faci, que sembla que ens prengui el pèl. Quan diu que la gent està contenta, jo ho sento, en el meu entorn, jo conec a molts socis del Barça, però molts. Jo podria fer una enquesta i tenir una mostra de 400-500 socis del Barça de la gent d'aquest telèfon. I jo no detecto felicitat en el soci del Barça. I la segona cosa que no m'agrada que aquest projecte segueixi sent guanyador, no? Qualsevol serà que torni a ser guanyador. Perquè va ser guanyador i aquest any no ho ha estat. Aquest any és un any nefast. O molt dolent, o dolent.
Excepció dels nanos, Cubarsí i la
Mena. No, d'acord.
I de Fermín.
Evidentment. És que jo, amb aquest discurs que estic fent, no vull treure mèrits a Xavi. Estic dient que no m'ha agradat la posada en escena, en general. La decisió al final no em sembla malament, crec. Pot ser bona. I la darrera cosa que vull dir és que Laporta és valent. Jo també crec que Laporta realment volia que Xavi seguís. Jo no he sentit mai Laporta dir que no vol que segueixi, no ho he sentit mai.
Bueno, públicament no ho ha dit mai, però...
I en privat jo no ho he sentit mai.
En cercles privats ha tingut algun dubte.
Sí, però jo li he preguntat a ell. Jo sempre m'ha contestat que ell vol que segueixi Xavi, sempre, cada vegada que li he preguntat. Potser m'enganya, és possible. Però jo no puc dir que hi hagi sentit a Laporta dir que no vol que segueixi.
No, jo et dic que ell, que s'assessora amb la part esportiva, que és qui ha demanat realment, no?, que ara mateix és Deco, i evidentment amb una persona de màxima confiança com Alejandro Echevarría, i tots arriben al consens que el millor és que no segueixi, i estaven disposats a fer un canvi de rumb, i això és el que s'explica a la junta directiva. Després canvia tot com un mitjó.
Però tampoc és normal que si tu has decidit una cosa, amb una conversa, canvis... Sí, això...
Ja, però ell és així, ell és emocional.
Hi ha altres coses que no són normals.
No, ja. Jo abans ho deia. Jo crec que hi ha dos debats avui, dues tertúlies. És fins a la decisió que Xavi continua. Podem criticar una mica com s'ha gestat tot i el que han dit els uns el 27 de gener, els altres a la junta directiva i tot el que ha passat, no? Aquesta sensació de... Ho teníeu clar o no ho teníeu clar? Això ho podem criticar. Ara, després de la decisió hi ha un altre debat, que és que pot ser una bona elecció que continuï
no,
Xavi.
Clar,
per què
sí,
no?
Sí,
són dos debats.
Abans he dit que sí que estava contenta, però estic contenta sobretot perquè no allargarem més el serial aquest de si sí Xavi, si no Xavi, si s'ho ha repensat, si la via Alemanya, si
bueno,
no sé
bueno,
què.
Bueno, tu... Espera que tot és...
Espero, sí, clar, aquesta tarda m'ho parlava mai, com perdin dilluns i... Bueno, en principi...
A dia d'avui,
hauríem d'haver tancat ja aquest serial que es podia haver allargat.
No fotis,
per tant, jo, en aquest sentit, estic tranquil·la o contenta o agraïda de que no allarguin més aquesta agonia que és de rumors, d'ara qui dic això, d'ara on diu l'altre. A mi em sembla evident que a la junta directiva hi han moltes veus diferents perquè han sortit coses de fons molt fiables de la junta directiva, uns cap a la dreta, altres cap a l'esquerra, altres cap a la dreta.
Però això és sa.
Sí.
Jo crec que és sa que hi hagi discrepàncies,
sí, però
divergències.
Compte, ara ja s'ha pres una decisió. Ara, fora bo que qui no hi estigui d'acord o no pugui conviure amb això se'n vagi i qui sí, doncs calli i a remar. No?
Sí, però el problema d'això, Maria, és que els que havien pres determinació, no conto els directius, perquè jo no conec cap directiva que una decisió d'aquest tipus hagin pres els directius en com han
dit. Home, és que estaríem...
Cap ni una.
Sempre ho pren,
la pren el president i el director esportiu.
No,
se'ls informa i
se'ls informa i ells opinen.
Sí, però, opina,
però pren la decisió del president.
Que és com hauria de ser,
especialment quan estem parlant de la Porta.
Exacte.
Que és un model 100% presidencialista on la última paraula sempre la té ell. I que es deixa aconsellar per les persones que ho han anomenat, que són Juste, Etxebarria i Deco.
Sí, Anaïs,
i fins aquí. I tota la resta pot parlar molt, pot opinar, pot dir... i ahir per la tarda podia semblar una història, però què passa? Que estem parlant d'un Barça que és tan extremadament emocional que al final hi ha un gir, un canvi. A mi, sincerament, encara que sigui la cosa molt emocional, em costa de creure que si tu tens un pla B fixat, lligat i pensat, en 3 minuts de discurs de Xavi això pugui canviar. Vull dir, fins a un punt el tema emocional, fins a un punt, perquè això, estem parlant d'un club que si és així molt fiable i seriós no té pinta. Llavors, per molt emocional que sigui, perquè al final és un club que navega amb un vaixell que econòmicament no travessa el seu millor moment i que t'obliga, que és el que jo crec, a prendre decisions des de la conveniència de les dues parts, i que amb el temps sabrem si és encertada o no. I com ho sabràs? Pues si la pilota entra, tot serà fantàstic i s'haurà fet des de la convicció, i si no entra, doncs serà una altra pel·lícula.
Ja, sí, però el perill que jo veig...
Hi haurà l'estadista del joc, també.
Clar, evidentment, però tu saps igual que jo que al final, si la pilota entra, és el que mana,
sí,
i ja està.
Jo el que veig perillós és que, seguint aquest relat, mitja hora abans estigués convençut el propi president de lo contrari. És a dir,
és que és molt fort,
i tot el seu entorn. És a dir, això ho veig perillosíssim, perquè no ho veig una decisió presa de forma convençuda. Veig, hòstia, doncs com dius tu, emocionalment al moment.
Joan, i que has tingut 3 mesos. 3 mesos, des que Xavi va anunciar el 27 de gener que marxava. 3 mesos per pensar, no un pla B, no. Un pla C, D, i així fins a arribar a la Z. I tu has de tenir clar el projecte cap a on va. I m'és igual qui ho triï, si el president o el director esportiu o tots dos. Però el que és increïble és que arribi un entrenador, per molt que sigui Xavi, que crec que ha pesat molt la figura en si, perquè és qui és, i insisteixo, sobretot per la situació esportiva d'haver acabat la temporada, d'acord, sense guanyar cap títol, però arribant als quarts de final, amb un equip de joves potenciat i amb un projecte que, si funciona bé, que té bona pinta, no? Que si madura, doncs vindran els resultats. Però canviar-ho tot per un discurs de 3 minuts, a mi, perdoneu, però és que em sembla increïble.
Sí, però això ho feia Laporta, evidentment. Bartomeu actuava exactament igual, decidia ell. I igual canviava, havia parlat amb aquest senyor i de repent entrava a parlar amb l'altre i canviava. Ho feia menys Xander Rossell, però ja us asseguro que
Núñez
era tal qual.
Sí, sí, sí.
Núñez era així, tal, però tal qual. I si els directius li deien, escolta'm, poseu vosaltres els calés per portar el club, saps? I tots a callar. I ara es decidia.
Pues, i per rampells, feia un rampell, vinga, ja està.
Li deien, despedeix a Van Gaal, diu, no el despedeixo, és així.
Clar, però jo crec que en aquest sentit, per mi una de les coses més negatives pel Barça que deixa totes aquestes 48 hores últimes és la imatge del club del que dèiem, no? De tothom li ha fet molta gràcia, això és un vodevil i cap aquí, ara cap allà, ara vine amb el cotxe, ara no sé què, ara entren, ara pugen, ara
tot molt amateur.
això
d'estar
a
per
mi,
casa, els hi faltaven
això
les pantufles.
Això em sembla que li fa molt mal a la imatge del club, no, perquè no és seriós, no és seriós ni comunicativament. Ahir a la nit es va dir, demà Barça One passarà unes reflexions de la porta... No, al final una roda de... Un moment,
però
sisplau.
Però això està bé, perquè al final amb el gir de guió jo crec que la situació
però no
es mereixia alguna
així,
cosa
no
més que un
no pots anar improvisant d'aquesta manera. No,
absolutament.
O sigui, si, no parlis, no parlis, pensa-t'ho abans i digues, què fem? Quina serà l'estratègia? Farem una roda de premsa? D'acord, doncs ja ho comuniquem. Però no, o sigui, aquesta sensació d'anar improvisant i ara rectificant sobre la marxa i ara venen uns i ara em truquen i vinguin... aquesta imatge jo crec que li fa molt mal al Barça, perquè és una imatge de prendre decisions en calent sense reflexionar-les i ara canvio i per un club que ha de negociar patrocinis i que té l'economia que té, a mi em sembla que fa molt mal aquesta imatge.
I que parlant de patrocinis, ho comentaves tu al principi, avui hi havia un senyor acte amb Vueling, amb l'equip femení, avui era el dia de potenciar el Barça femení, de dir hi ha una companyia que aposta per primera vegada a Europa per un equip, ha customitzat un avió... clar, ha quedat
eclipsadíssim.
I amb el directiu responsable del futbol femení, la vicepresidenta institucional, que evidentment havien d'estar a Xavi,
han hagut de marxar
pitant, perquè clar, evidentment havien d'arribar als dos llocs.
No, i el bàsquet ahir, per exemple.
I el bàsquet ahir, clar, vull dir, penses, és que ens boicotegem a nosaltres mateixos.
O sigui, comunicativament...
Però quan es parla de patrocinadors, que a més posen calés...
Però això, el millor moment és el moment...
L'entrenament.
No, el moment sushi, el senyor del sushi entrenant.
Però Saperes
explicava que s'equivoca al picar el timbre, va explicar ja els Saperes.
Dígame!
És l'àtico segundo.
És
l'altre. Goyen per allà d'una punta a l'altra, que ningú no trobava la porta, ningú li obria.
A Xavi, que ningú li obria la... Xavi triga una estona.
Sí, Xavi triga una estona i després li obre.
No, jo anava a dir que hi ha un moment avui també de la roda de premsa que passarà a la història, que és... Avui s'ha fet el millor entrenament de la temporada.
Clar.
Hòstia, no fotem.
És que sembla...
Que s'ha perdut tot ja. Avui s'ha de fer el millor entrenament de la temporada.
Sembla cachondeo. Jo no crec que ho digui un cachondeo, però jo quan he sentit...
No, pitjor de tot és que deu ser veritat.
No, que ell ho diu en positiu, però és que no veu, que sembla que ens estigui prenent el pèl.
Sí, exacte, clar, sembla que ens estigui prenent el pèl, tal qual.
No?
Sí, tal qual.
És a dir, la idea del club era donar una imatge d'unitat, d'estabilitat, que és el que ha dit Laporta en el seu discurs, no?, de confiança i tal, i les paraules ho diuen, però els fets diuen tot el contrari. No casa, és a dir, no sé si algú ha pensat una miqueta aquesta estratègia o algú s'ha parat 5 minuts a pensar com han de comunicar això, com ho han d'articular, com ho han de vertebrar, com s'ha de fer la posada en escena d'aquesta roda de premsa, que no pot ser que Deco vagi amb la mateixa sudadera que ahir, Xavi vagi amb el xàndal, és a dir, no podem anar així, això
mira,
és el Barça.
És que jo per això deia abans a l'inici que per mi perden credibilitat aquests dos actors, Laporta i Xavi. Ara mateix, per mi, perden credibilitat per tot el que ha passat en els últims mesos. Evidentment, tant de bo això d'avui sigui un punt d'inflexió. Si és que a mi m'agradaria. Jo crec que a tots ens agradaria que el Barça anés bé. A mi m'agradaria que fos un punt d'inflexió i que de veritat avui tots estiguin a una i tots vagin a una.
La recollida de cable... Ja ho saps que et resta credibilitat, perquè és així, perquè tu surts molt ferm a dir una cosa i llavors al cap d'uns mesos te'n desdius. Ja ho saps que això et farà mal a nivell de credibilitat, per tant,
però
has d'articular-ho.
Però per què, Maria?
Perquè,
jo crec que canviar, però canviar d'opinió, per què t'ha de restar credibilitat? O sigui,
per tot el com ha anat.
Fa 3 mesos. Però què, perquè va plegar
ell? Fa 3 mesos estava al punyatero Pou,
i no
està
molt millor.
Home, a veure, jo no dic que estigui molt millor, però la temporada ha acabat molt millor de com estava en aquells moments, que era quart.
Xavi va dir que no podia més.
I no s'arribava als quarts de final de la Champions des de fotia no sé quants anys. Llavors jo crec que una millora hi ha hagut.
Lleugera.
Però ha existit. La màxima millora que podia haver-hi.
Però i la temporada que ve no sabem què passarà.
No, clar que no.
Per tant,
que des de la tot
el que es queixava Xavi, tot el que es queixava Xavi de la pressió, de que no...
Això seguirà existint, estic amb tu.
Per tant... per aquí tens com una manca de credibilitat.
És que esteu obrint el meló, segurament, del futur, i està bé obrir-lo, perquè tenint en compte com han anat les coses en aquestes últimes hores, aquests últims dies i aquests últims 3 mesos, clar, s'obre l'interrogant de com de sòlida serà la figura de Xavi quan tornin a anar maldades. Perquè, clar, la sensació que transmeten és que no hi ha solució solidesa i que quan es comencin a encadenar mal resultats o que hi hagin dubtes en el joc, etcètera, etcètera, tornarà a ser molt dèbil aquesta figura.
Però
i a
això part... no tens la sensació que passaria amb qui sigui a aquestes alçades?
Sí, el que passa és que jo crec que ara d'alguna manera augmenta, perquè és que, com que la carta del marxaré final de temporada ja és una carta gastada, ja havia gastat anteriorment la carta de fer-ho internament al vestidor quan va haver-hi la seqüència Inter-Real Madrid, ell internament al vestidor ja posa, diguem, el càrrec a disposició de si no hi ha una reacció o un compromís, si no em voleu, jo plegaré, i a partir d'aleshores hi ha aquella reacció en aquella temporada, no? Aleshores és com que aquests grans cops d'efecte de Xavi ja queden gastats, ha quedat com molt exposat en aquests últims mesos i ara en aquestes últimes 48 hores, i jo crec que això el fa més dèbil davant l'adversitat i que estarà més sota lupa que no pas com fins ara.
O que deixarà de ser l'escut que havia estat fins ara i l'escut potser es traslladarà a una altra banda, perquè clar, l'escut li han fotut tant, no? Vull dir,
sí, però ara la porta manté el paraigua. En el fons, la porta se surt amb la seva, sí, perquè sí, manté l'escut.
Sí, però a la primera els rebran tots dos, és a dir, a més han deixat per les fonoteques quantitat de frases que tu les pots treure. Ja podries treure ara alguna, si volguessis catxotejar-te una mica i fer una mica de risa, ja podries treure algunes frases. I algunes que d'aquí 4 o 5 mesos poden ser tremendes, segons com vagi. Jo estic convençut que la Porta, suposo que ell és conscient d'això, ha pres una decisió valenta, perquè és valenta.
Però molt arriscada.
Però molt arriscada. La solució fàcil era portar el Flick, perquè d'alguna manera... és el que tothom... Bueno, tothom, no ho sé, però que hi havia la sensació de que seria...
Canvi d'aires
canvi de rumb. I que s'entendria.
No, i li fots un
i
any.
I després, com diu l'Anaïs, no? també et pot sortir malament. Però portar, vull dir, deixar el Xavi, o realment hi ha un punt d'inflexió i això funciona bé...
I que pot anar bé,
Que pot anar sí, bé, però jo, anar per bé. Exemple, jo
soc molt escèptic. Has de presentar-ho bé.
Sí, té la raó, la Maria.
Avui, no, o sigui, ni ahir ni avui...
El sainet aquest
no fa aquesta sensació.
No fa,
si tu fas una cimera i llavors presentes i hem parlat d'aquest punt, d'aquest altre, i hem presentat aquest projecte i canviarem això i hem decidit rebaixar les expectatives que potser ens hem flipat dient que guanyarem...
És que avui
que
preguntes
no
per
no sé
canvis
què.
I tampoc te'ls expliquen. Els hem sabut després.
Això em sembla bé que no ho expliquin.
A veure, anem a
sempre pensar que això em sembla bé, que les decisions
però
se les guardin per ells.
Però avui, per exemple, en aquesta posada en escena, no ho sé, enumera alguna cosa, apunta a on posaràs el focus, que és el més urgent que heu parlat, alguna cosa on agafar-nos, ja. No?
Anem a explicar aquests canvis. Mira, ara que has fet el tema, perquè ja se sap que hi haurà dues cares noves. De fet, dimarts aquí el tu diràs, van dir, el Barça li vol plantejar Xavi canvis a l'estaf tècnic per la preparació física i tal.
Són noms que ha avançat precisament Mundo Deportivo. Continuen tots els pesos pesants de l'estructura de Xavi i s'afegeixen al seu equip dues peces per reforçar la preparació física i l'àrea de fisios. Es tracta de Julio Tous i de Raúl Martínez. Julio Tous ja va estar al Barça el 2004 i torna com a preparador físic de força després d'estar a equips com la Juve, el Chelsea o l'Inter, també a la selecció italiana, i Raúl Martínez serà coordinador de fisios i massatgistes després de molt temps col·laborant ja amb jugadors del Barça. Ens subratllen que són incorporacions pactades i consensuades des de fa temps amb Xavi, que no són una imposició.
Perfecte. No, mentre sigui per millorar, a mi em sembla perfecte. Això, i tant que sí.
Jo el que soc molt escèptic també és amb el de l'1x1. Soc molt escèptic, fins que no vegi
amb la regla,
una regla 1x1. Sí, sí. Vull dir, es dona per fet, i jo, fins que no vegi que hi ha, que realment ha hagut un, hi ha un inversor que porta el caler que havia de portar l'Ibero, i fins que no vegi que es compleix realment l'activitat,
el pressupost. És que a més recordem que hi ha una mica com de sensació de déjà vu, no? Perquè és que l'altre dia ho dèiem aquí al Tu Diràs, no? Que si reflexiones i penses on érem ara fa un any, que estàvem amb tot el globus de Messi, que estava infladíssim, que ja no, estava a punt de petar el globus de Messi ja, i anàvem insistint, perquè de fet totes les fonts ens ho apuntaven, que el contracte de Messi encaixaria perfectament perquè la regla 1-1 estava al caure, i ja sabem com va anar l'estiu passat. De fet, tot això ha col·laborat amb que Xavi en alguns moments pogués estar o sentir-se decebut, no?, de com havia anat la confecció de la plantilla d'aquesta temporada, precisament perquè va passar el que va passar l'estiu passat. Per tant, clar, totes les parts ens diuen que hi ha raons per pensar en aquest optimisme, però les referències de l'estiu passat fan que puguem ser escèptics, com diu el
Pucí. No sé, però jo espero que haguem après una mica de tot això i que si realment no hi ha diners, no enviem l'entrenador pel món a donar voltes fent veure que pot convèncer jugadors perquè vinguin si no hi ha espai. Perquè el que ha passat amb Haaland, amb Bernardo Silva, amb Zubimendi, clar,
Kimmich. O sigui,
amb Kimmich, és que l'entrenador del Barça o de qualsevol altre equip d'èlit no pot anar passejant-se pel món negociant amb futbolistes quan és impossible econòmicament que arribin perquè no hi ha espai ni diners.
Que vagin de cara. Sí.
La Marta, crec que Mundo Deportivo també, el Fernando Polo, explicàvem dimarts això, que hi havia molt optimisme al Barça per poder tornar a arreglar 1-1. Aquí al Tuïdas us vam dir que perquè ja va haver una reunió cara a cara Tebas-Barça. En aquesta reunió hi havia la Porta i algú més. I li exposen el pla que té el Barça per subsanar o corregir tota la part econòmica, i el mateix Tebas i després fons de la Lliga diuen que si el Barça fa això, doncs sí, que són optimistes que puguin tornar a la regla 1-1, i per això el Barça trasllada aquest optimisme.
Clar, sí, es fan tots els deures, clar, que ara començava a apuntar...
S'ha de quadrar, s'ha de quadrar el pressupost.
No són tonteries, digui.
Hi ha una cosa que la gent oblida, i és que el pressupost, al marge dels problemes de taquillatge de Montjuïc, ja contempla traspàs de jugadors, és a dir, un ingrés per jugadors. Al marge que tu puguis fer una venda realment beneficiosa i tal, d'aquestes no desitjades, a part tu ja has de treure diners per jugadors.
La Marta va dir que era obligatori vendre jugadors per quadrar tots els pressupostos i tot el pla que va ser.
I el tema del taquillatge, que no, que estàs amunt.
I després falta els 40 de Libero més els 60 que toquen en el següent tram. Pel que sabem, els 40 de Libero, una empresa de Dubai els posarà. Que estava pràcticament tancat aquest negoci. Veurem si acaba confirmant o no, perquè és veritat que també ens havien dit moltes vegades que tenien ja tot això tancat.
Pues que després anuncies acords i no arriba els diners, mai.
I els altres 60 són a través de a veure si es tanca el negoci amb Nike i a veure si hi ha un altre inversor. Llavors amb això provisionaran els altres 60 milions de les palanques. Que aquesta és la idea que té el club ara i és molt optimista perquè creu que podrà tancar tot això. Ara, s'ha de tancar tots aquests negocis i s'han de signar. Si aconsegueixen això i a venda de jugadors, pot ser que el Barça estigui en una opció de poder fitxar i de poder operar amb certa normalitat aquest estiu i poder, per què no, il·lusionar-se, no?, amb grans jugadors. Ja ho veurem.
Esteu bé? El que passa que
esteu
per il·lusionar-se...
El públic està bé? Perfecte. Esteu entenent ja aquests conceptes ja econòmics? Tots ens hem fet experts, no?, en economia.
Hem hagut d'estudiar molt.
Mira com diuen que sí. Què deies, perdona?
No, anava a dir que per aspirar a fer fitxatges de grans jugadors també hem de recordar que encara que tornis a la regla del 1-1, els hi has de fer lloc. Vull dir, no és que tornis a la regla del 1-1 i anxes Castilla i que entrin les majorets i obrim les ampolles de cava. No funciona així.
Obrim-les.
Se'ls hi ha de fer lloc.
Vinga, sí, fem una pausa i obrirem una ampolleta de cava i tastarem algun d'aquests aliments que hem portat avui aquí al Tu Diràs. Ara sí.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7 de febrer de 1966.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1, Tu diràs, amb Aleix Pariser. Look at you.
11 i 24, va, aquí seguim. Com veieu el futur, per això, del Barça? Però ara anem a l'altre debat. Vull dir, com podrem saber si la decisió és bona? Només pels resultats? Home, jo crec que si es consoliden la mini i Cubarsí... Què?
Si ho sabrem quan comença a rodar la pilota, o sigui, és així. Clar, el risc que corre del Barça és que... El repte que ha d'afrontar el Barcelona és que van tindre el Madrid amb l'Mbappé. I el Madrid és un senyor aquí per mateix. Les coses com són, no és allò, aquell Madrid que dèiem no juga res, no és veritat. El Madrid té una estructura, crec que jugarà a la final de la Champions, i veurem què passa després, però crec que jugarà a la final de la Champions.
Per què?
Perquè sí, però jugarà.
No confies en el Bayern?
I l'any que ve tindrà Mbappé. És a dir, aquest és l'equip amb el que competirà el Barcelona. Això no és senzill. Aleshores, a partir d'aquí, jo crec que sí que el Barcelona té capacitat de millorar, no?, d'evolucionar, de fer una mica, tornar al que havia fet la temporada anterior.
Té brots verds, no?, per confiar.
Sí, i el que deia ell, els joves, l'Amin, Cubarsí...
És que és molt important el relat que es vengui ara de la pròxima temporada, no? Vull dir, jo, el Barça ha de ser ambiciós, ha d'intentar lluitar per la Lliga. Jo crec que és evident, el Barça aquest any, fent-ho molt irregular, ha estat a punt de tenir opcions de lluitar per la Lliga. La Copa l'has de lluitar, la Supercopa d'Espanya, si s'hi classifica...
No, si no et roben... Sí, home.
Que ara estàs indignat o no?
El partit de Bernabéu, jo no... Crec que és el més bèstia que recordo mai. De clàssics, sempre...
Doncs tu, que tens molta memòria...
Doncs té mèrit, perquè, clar, tu ets una Wikipedia...
És que hi ha moltes jugades... No, jo recordo clàssics que hi ha una jugada...
No? Obro el cap mentre està
remitant. Però és que és com una successió...
És una successió.
De despropòsits dantescos...
I sempre sortia el 36. I sempre sortia el 36.
Però és que en el moment en què surt Sotogrado, que de fet tu li preguntes a Xavi a la prèvia...
És veritat.
És una provocació.
És una provocació. Sí,
que Sotogrado...
Ens ho va dir qui Estrada, us en recordeu? Que ens ho va dir Estrada Fernández.
I a mi em va semblar que Xavi estava molt alliçonat, perquè sí que és veritat que va protestar i es va queixar, etc, però jo crec que tenia molt al cap de dir, no la liïs, perquè és el Bernabéu i aquest àrbitre.
No, i perquè després del que va passar
i després
a París,
del que havia passat
i tal, perdó per haver deixat tirat a l'equip, jo crec que calia veure un entrenador una
com,
mica més calmat.
Estava com contingut, com havent après la lliçó, però també tenint en compte que tenia un àrbitre allà que ja l'havia expulsat la primera jornada.
I que ja ens havia robat.
I que ja ens havia robat.
És a dir, l'estropici que ha fet aquest individu, el Sotogrande aquest,
és Sotogrado.
És de 7 punts.
És del Cerro Grande, sí. Del Cerro Grande Sotogrado. Sotogrado.
Clar, sí. Clar, si l'estripada és gran, Sí, sí.
Ja no entro amb les altres, el dia del Rayo Vallecano també.
I no de l'Almeria, no?
Getafe és la bona, la
Madrid,
primera jornada.
Madrid-Almeria.
Madrid-Almeria,
recordem el Madrid.
De totes maneres, jo sóc poc del discurs d'explicar per què una temporada futbolísticament no surt com hauria de sortir pel relat arbitral.
O sigui... Perquè al final, Marta, juguen dos partits. Hi ha el partit de la gespa, que evidentment futbolísticament el Barça té molt a millorar, i no ho direm, o sigui, ho direm, però després hi ha el partit dels despatxos. Jo crec que el Barça està pagant el gas negreira i s'està veient, i aquí doncs penso que el club hauria de fer un esforç per millorar les relacions amb tot en general. Més enllà d'emprendre accions judicials, que no em sembla malament, perquè si tu creus que allò és injust i s'ha de tornar a revisar, escolta, reclamem-ho i mirem-ho, perquè és una eina que tens. Però més enllà d'això, crec que hi ha feina de despatxos a fer aquí, perquè és que si no, l'any que ve estaràs igual, i l'altre, yeah. I així durant els 25 anys que et queden fins que compensis el que va passar amb Negreira.
Jo sí que crec, jo disculpa, no explicar-ho tot, o sigui, no justificar-ho tot amb l'arbitratge, però crec que l'arbitratge forma part del joc.
Forma part, però no es pot explicar
no
tot així.
Però si t'atraca no has de dir, hosti, m'han expoliat, m'han robat.
Hola, jo tenia la cartera aquí i ara
ja
no hi és.
Aquí, està,
ja no hi és.
Està al museu del Franco Arena.
Ara,
els arxius de Salamanca... És com els arxius de Salamanca.
Els arxius de Salamanca!
Ja no estan a casa dels senyors republicans aquí a Catalunya.
No hi són.
Dit això, ara no m'insulteu. Estic en part d'acord amb Tebas
com...
Ai, ai. A veure com acaba aquesta frase. Sí.
A veure, aquesta frase promet. A veure,
estic amb...
intentaré
explicar-me i reflexionar. Estic en part d'acord amb Tebas en que accions de línia de gol en una temporada n'hi ha una, dues o tres, i que per tant potser no val la pena gastar-se els gairebé 6 milions que costaria entre primera i segona divisió per posar això tots els camps. Ara bé, que posin totes les càmeres necessàries rectes per saber si una pilota entra o no, que posin un spider cam des del,
doncs
des del cel.
Doncs ho sento molt. Posa la tecnologia de gol.
Posa la tecnologia.
Modernitza. Ja està.
No, però, la pasta. Però vull dir, si estigués ben tirat...
Escolta'm, el president avui ha dit que la càmera justa no funcionava. Si això, és,
això, sí,
això ho ha dit el president avui.
Sí, això ho va explicar a la seta també el Monarracull i se'n va fer ressò a mundodeportivo.com.
Disculpa, no ho tenia present.
Sí,
ho he sentit avui en el president. Si això és veritat,
en aquell moment
és
potser estaves dormint.
O...
No, hi ha moltes notícies.
Però és un escàndol tremendo. Què vol dir que no funciona? És que és per pensar malament.
És
just la càmera no. del que demostra que l'un i la treu de dintre no va. Hòstia, mira, que casualitat.
Curiosament.
No sé si no anava o no, però no ho sé. Manera refiada del que explica el president i del que va dir Basté. Però hi ha un gol del Madrid en aquella porteria a la segona part, que és el de la victòria, i hi ha una càmera que està just al banderó de córner. I veus, en línia recta, veus tota la línia i la porteria. I aquest tir de càmera no el vam tenir amb el gol.
Casualitat.
El problema, no tornarem ara a fer debat de fa 10 dies, però el problema és que en una acció dubtosa... és el que deies tu, no cau mai del costat del Barça, és a dir, això li hauria de passar al Madrid i no estaríem parlant de càmeres i de no sé què, perquè li haurien donat el gol sense tanta parafernàlia. No s'acaba de veure clar, però gol, venga, ja està. Venga. En el cas del Barça no s'acaba de veure clar, doncs cap a l'altra banda. El problema és aquest, no és... Sí, que si tens la tecnologia cau perquè és una evidència amb la imatge i ja ho tens, però si no la tens has de tenir aquesta... o has de treure't de sobre aquest mal d'ull dels àrbitres, ja que no, que és una persecució.
Ara, és increïble, això és veritat.
Massa poc se li va pagar el Negreira. I assegurar-se que servís per
altres. És animal. No, però, ara si ho penses fredament...
Ho has dit, eh?
És increïble que amb totes les càmeres i la tecnologia que hi ha actualment no hi hagués... Són
36
càmeres, cap imatge que... Clar, és que hi ha la mala sort que l'un imposa el cos, que l'altre que no sé què...
Això. Jo he vist algunes que es veu clar que està dins.
Però per tu és gol, per mi també és gol, però...
Què diu el bar? Esta no vale!
Clar.
Esta no me esta vale! No. Esta tampoc! Esta no!
Daremos córner! Tira, venga!
La que
es
veu dins no le vale! Cap, ja és mala sort, també.
Per això dic que aquesta que es veu dins, si el gol fos del Madrid dirien dins, ja està, endavant.
Com hauria canviat el partit? No ho sabem, no?
No ho sabrem, però el Barcelona hauria de tenir un gol més. Després podem discutir els altres penals, que aquí ja entraríem en discussió. Jo, per mi el gol és indiscutible, el penal a Cubarsí, per mi, de Cubarsí no és penal, el penal a Fermín, per mi, és penal, i Camavinga hauria d'anar al carrer.
La de Rodríguez, sí, però si és tot l'habitual.
Jo els quatre rom.
Tot el 36, també.
Jo, el meu somni és un dia ser àrbit. És a dir, que el meu cos...
No, al Bernabéu.
Vas bé. Jo crec que vas pel bon camí. Vas perfecte.
El meu cos físic es quedi així, aquí. Les ànima surt de mi mateix, es fica dintre de Soto Grado, i va arbitrar un Atlètic de Madrid, no sé, Cien Pozuelos. I és el meu somni. Jo us asseguro que guanya Cien Pozuelos 0-9. Però segur, oi, sí, garantia.
Colegiado Poquí Eraso, hoy en el campo, seria un bon nom. Hola, Damià López.
Què tal? Poquí Eraso és nom d'àrbitre, però dels d'abans, dels que vestien de negre.
Sí, senyor.
De trencilla Poquí Eraso.
Amb l'estopa blanca, les mitxetes negres amb un teazo, cosa blanca aquí, enorme. I gordo, també una mica.
I a robar
carteres, vinga, vamos allà.
Ai, que bo que ets. Hola, Albert Bermúdez.
Ei, hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Ja tenim per aquí. Un aplaudiment pel Damià i per l'Albert Bermúdez, també, que els sumem a la taula en aquesta nit d'eufòria.
Ara les podríem dir grossíssimes i quedaria aplaudit.
No digueu res grossíssim. A veure, tenim en exclusiva avui què va passar a la Junta Directiva i què va passar a casa del president, o no?
Home, avui es parlarà... Espera, que em buixo.
Cava, vol cava, president?
Home, i cruzarets, que veig que han portat.
Sí, avui estem de celebració.
Porta, porta, vinga.
Vinga, posarem una mica de cava. Bé, sí, ara.
Got, home.
Però sí, hi haurà...
No, que aquest me'l menjaré, porta'm un altre.
No, no, el got no, no és comestible. Però sí, hi haurà relat, eh?
Home, avui s'explicarà com va anar el sopar, el moment en què vam decidir que el Xavi seguís un any més...
No s'emocioni, president, no s'emocioni. Real, és que realment cada cop nunyeja més, eh, cada
cop. És que
cop,
se li neguen els ulls de veritat.
Sí. Es fa gran.
Quin actor. Xavi, bé, abans d'això, mira, és que Ancelotti avui ha parlat de Xavi. En la prèvia del Real Societat, Real Madrid, de demà...
Ha parlat-ho.
Ancelotti. Però demà és a les 9, perquè no, l'han canviat per la Champions.
Sí, la setmana passada van canviar l'horari d'aquest partit que s'havia de jugar demà passat dissabte, i l'han passat a demà divendres perquè el Madrid pugui preparar més temps el partit contra el Bayern de Múnich. I abans d'entrar pròpiament amb la prèvia breu, que farem del partit, però escoltem l'opinió de Carlo Ancelotti sobre la continuïtat de Xavi un any més com a entrenador del Barça.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda.
I li han fet una pregunta a Ancelotti amb certa agressivitat en referència al canvi d'opinió de Xavi.
Usted que lleva más de 30 años prácticamente en los banquillos, cuando da su palabra sobre un proyecto, cambiar de opinión, ¿qué supone eso? ¿La palabra es más importante que un contrato o no?
Bueno. ¿Qué pregunta? Pues importante, creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito, nada de esto. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Muchas veces a lo largo de mi carrera, cambiar de opinión es lícito, es permitido.
Ha vist venir la vaquilla, ha vist venir la vaquilla i ha dit, esta no me la cuela, sí, que em foto un embolado.
Rectificar es de sabio. Yo era más de mitjato, bitch, pero rectificar es de sabio.
Molt bona. Sí. Rectificar es de Xavis, és una broma que he vist avui a les xarxes avui, rectificar es de Xavis. Bé,
encara fora...
L'ha fet el gran Jofre Llombart, aquesta, des d'aquí una abraçada que sé que...
Jo soc molt fan de l'Ancelotti, ho haig de dir.
Sí?
Que no, jo també era de tu.
Gràcies.
Sí, clar, gràcies, no? És poquí, no?
Perdona, Dani.
Sí, una miqueta a més d'Ancelotti. Encara fora del partit de demà, li han preguntat per les queixes del Barça sobre l'arbitratge i per la reclamació del Barça, disposat a demanar fins i tot la repetició del partit.
El presidente del Barcelona, Laporta, Joan Laporta, ha pedido la repetición del partido Madrid-Barça, que se jugó el domingo.
Sí, he leído. Es una opinión. No opino sobre opiniones. Parece normal.
Un personatge.
És que em cau molt bé.
Sí.
Quan va dir el marinero, com era? Háblame del mar, marinero.
No me acuerdo, tengo tantas cosas.
Sí, va dir, hay un dicho español que me gusta mucho.
Sí, perquè li van preguntar pel joc del Madrid a City.
Sí.
I va dir dues coses sensacionals. Una primera, que ja el tio estava rient, com, o sigui, es va aguantar la risa.
Perquè es fa com gràcies a si mateix, a vegades.
Bueno, es que cuando que te miras el cerebro, lo que está pensando, dices, bueno, sí, y fa
no
gracia.
Usted dijo, no he visto ningún seguidor del Madrid triste por haber pasado.
Yo no he visto ninguno. Porque hemos ganado, ¿no?
Y después...
Están los del Barça tristes, claro, están tristes. Han perdido las dos partidas, pero yo no...
I ara es diu l'amor marineros, que a mi em va semblar impecable. Sí. Si jo fos seguidor del Madrid diria, hòstia, ole
tu, bé, és que tu en una hipotètica final entre el PSG i el Madrid
no cal, no obrir, no cal meló, recordar, però jo aniria amb el Madrid,
no cal recordar amb qui aniries.
És
gravíssim això,
sí, no?
Tenen 14, no ve d'una, o sigui,
no, home, aquí, no. Aquí, els altres, si el Barça vol
la gentús aquesta, que avui ha perdut en vol amb el Barcelona, cosa molt celebrada també a la redacció.
Home, hi ha hagut la revenja.
Aquests,
una remuntada.
Sabeu per Luis Enrique, jo respecto i soc Luis Enriquista, però ho sento, és el PSG, i no, és que vull que tinguin zero.
No, tranquilo, ya hablamos. Ya hablaremos. Ya otro día, pues hablamos con tú y yo, hablamos, nos vemos en la calle o lo que sea.
Recordo que la setmana que ve fem a RAC1 les semifinals de la Champions. El dimarts, Bayern de Múnich-Madrid amb el talismà.
Sí, home.
Aquesta sí, no, aquesta la té.
Escolta, una mica de punys, no?
Descansa, sí, una mica,
aviam.
Descansa una mica.
I dimecres fem el Borussia Dortmund PSG.
Aquesta temporada l'acabarem i la que ve, doncs ja veurem.
Està superat per
l'èxit. Està dimitint en diferit el tio de talismà, eh? Heu vist clar, no?
Dóna'm chance, Poqui, dóna'm chance.
Perdó, va, què més del Madrid?
Sí. Hi ha convocatòria per viatjar a Sant Sebastià, són baixa Mendy i Bellingham. Ancelotti reserva Mendy. En el cas de Bellingham, ha explicat al tècnic que ha tingut problemes estomacals l'última nit. Qui no estava massa fiera, Rodrigo, però el brasiler s'hi ha entrat finalment a la convocatòria.
Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche, Rodrigo tiene una gripe, creo que van a estar disponibles para mañana, hoy se han quedado en casa, ojalá mañana pueda ser disponible y viajar, creo que Mendy no va a viajar, está bien, pero prefiero que se quede aquí a trabajar para estar listo para... el partido de Champions.
Ancelotti manifestava el desig que viatgessin Bellingham i Rodrigo, només ho farà aquest últim. Per demà, un equip amb moltes rotacions a Múnich a l'horitzó, poden ser titulars Fran García, José Lubraim, Arda Güler i Ceballos tindran minuts. Ancelotti ha afegit al final de la roda de premsa que Courtois viatjarà a Múnich i que es preveu que estigui disponible per jugar el següent partit a casa contra el Cádiz a la Lliga. La Real Societat amb algunes baixes, la més important és la de Traoré, l'equip del Guacil és sisè, lluitant per mantenir la plaça per jugar Europa League la temporada que ve.
Doncs així estan les coses. Demà a les 9, Real Societat, Real Madrid, estarem pendents a l'inici del Tu diràs, perquè coincideix aquest partit amb el Barça Olympiacos. Per tant, a RAC més 1 ja anirem fent també, no?, i explicant una mica com va aquest Real Societat-Real Madrid, i a l'inici del Tu diràs ja ens connectarem amb RAC més 1 per viure el final del que passi al Palau i del que passi al Real i Arena. Hem de fer una pausa i de seguida seguirem parlant d'altres coses. Per exemple, de la llei Mbappé, aquesta és bona també, de la polèmica amb la Federació Espanyola i també de Tito Vilanova. Avui el recordarem amb un magnífic reportatge que ha fet el Roger Saperes, avui fa 10 anys, malauradament, de la seva mort. Marta, et deixo descansar, que ha estat un dia llarg, també.
Molt bé, anirem baixant la persiana.
A veure si som més tranquils, o tranquil·les, les pròximes setmanes, a Can Barça.
Això mai se sap, no. Perquè, en fi...
Per què dius això? Ho acabes de...
d'agafar. Sí. Ens acabes de condemnar.
Jo?
Demà
jo,
si tenim
previst. Jo, si vols, et repasso una sèrie de dies que jo tenia festa, que estava fora de Barcelona, i han passat coses tipus... Han detingut Bartomeu, el burofax de Messi, Messi se'n va del Barça...
Sí, tu l'he dit, precisament. Por ti.
Bueno, a vacaciones ese voy a ir.
Cuando se la pega la Marta Ramón, cuando está fuera. Ahí.
Allà acabas. Doncs això, que mai es pot dir. Mai es pot dir.
Dilluns Barça-València i diumenge torna per la Xavi. Gràcies, Marta.
Bona nit a tothom.
Vinga, adéu. A la Marta Ramón la deixem marxar. Fem una pausa i ara seguim. Explicarem el relat de veritat del que ha passat a les últimes hores a Can Barça.
RAC 1. Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, Fira Anual del Vehicle d'Ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva Llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1 tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tretze i la mitjanit.
Perdona, Aleix,
la deixo sonar una estona.
Això és un temazo. És un temazo.
No trepitgem el...
Ara explicaré. Jo, dic, jo quan vaig...
Amb tu o sense tu, no?
Quan em vaig casar vaig entrar amb aquesta cançó.
Ah, sí?
Sí.
Oh, quina meravella. Sí. Tocada a violí o a piano?
Sí,
a violí?
A violí i amb una solista. És una cançó...
Posa el Gallina de Piel, no?
Molt.
Avui que el joc... Ja, avui...
Per favor! Escolta'm una cosa, una mica...
Avui que el Johan hauria fet 77 anys, avui que el Johan hauria fet 77 anys...
No, molt bonica, molt bonica.
No em digues que no t'agrada aquesta cançó.
Sí,
ah, respecte, YouTube.
Bé, posem-nos seriosos, que tenim el Tu diràs en exclusiva com va anar la jornada d'ahir amb dos grans protagonistes, els que avui han comparegut a la roda de premsa, Joan Laporta i Xavi Hernández. Així tancarem aquest capítol. Connectem primer amb el president del Barça.
Bé, avui... Doncs és un dia important, perquè, clar, el Xavi avui anunciem que finalment es quedarà al Barça un any més. I bé, bueno, ens vam reunir que havíem de parlar del Barça 24-25 i sembla que el meu discurs, doncs, el va acabar de convèncer. Bueno, el discurs i el sopar, que em va fer un capipot al nano, ei, té traça, eh? Vull dir, si al final ens el carreguem, el fotrem el xef al club, ja t'ho dic jo. Ja t'aviso. Sí? Bueno, i també vam demanar sushi, perquè el capipot se'l va menjar tot aquí al Mastodonte. Vam demanar sushi, el meu preferit, que són les guiofes, i, evidentment, els maquis. I li vaig dir, Jan, maqui, mastodonte, he vibrat tant aquest final de temporada, no m'he buidat, eh? No m'he buidat. Així que, si vols, segueixo la pròxima, però m'has de fitxar una plantilla de garanties. Bé, com podeu veure, doncs em va convèncer el capipota. En fi, i jo li vaig dir, vale, pots quedar-te, però no pot ser que l'equip tècnic sigui la banda del pàtio. No pot ser, perquè no saps si és un cox tècnic o el càstig del Big Bang Theory.
No, home, no.
I, bueno, hem arribat a un acord. Ell em fitxarà el Zubimendi i algun altre mastodonte i jo portaré algú que no sigui un familiar. I bé, el Xavi...
Seguirà? No s'emocioni, no s'emocioni.
Abraça, va. Però ploro perquè els Zubimendi seran molts euros. I ara anem tots a una. Bueno, tots menys el Gundogan amb l'Araujo, menys el Lewandowski amb alguns altres, i menys el Pedri amb el porter del Xoco,
no,
menys el Gavi amb el doctor Cugat,
no,
menys l'Anso amb el doctor Cugat,
no, home, no.
Menys el germà del Pedri amb el porter del Xoco,
que no, això no és
i bé. Ara aviam com li colo al Xavi que l'Inglet sí. és el Zubimendi.
Home, és que està cedit ja de tornar, té raó, president, té raó, aquesta no l'havíem vist venir,
és que torna l'Inglet, torna el Sufati,
sí.
Aquí tornen coses maques,
sí. Això ja torna el Desco,
ja
tenim el
anirem a Mercadillo dimecres, que sí?
Torna el dest, coix, el dest.
Torna el dest, coix, està sí. Pobret, està... Té la, té, bé, està com el de joc ara mateix. Va. El de joc està bé?
Sí, bé, no tornarem a veure...
Perquè jo he vist aquella foto del turmell. Aquella foto del turmell i... Tia, t'ha per fer a la brasa.
Un capipota.
Un capipota del Frenc.
Així va anar, no? Així va anar la conversa.
Va anar així, va anar així. I la veritat és que molt bé, ho va fer molt bé. Va emocionar. I va convèncer. Va convèncer.
Perfecte. I ara tots a una.
I ara tots a una. Ara tots estem a tope. Estem a tope. Estem, vinga, encigalats ja. Estem ja amb ganes de començar ja a fer la gira als Estats Units.
Clar, és que avui ha estat el millor entreno de la temporada.
El millor entreno de la temporada. Escolta, hem fet uns passes.
I tots els rebien bé.
Tots els rebien, tots uns passes, de veritat. Hem jugat a uns rondos.
Sí.
I el del mig, que no me recordo qui era, no l'ha agafat en 50 passes, per lo menos. Estem per jugar aquests últims partits, màquines estem.
Tant de bo, veiem
som
dilluns, això.
Som tifons.
Tant de bo.
Fieres, mítics, titans.
Tifons. Molt bé. Ha de venir...
Som jefe plantes.
Ha de venir Jordi Basté després a parlar dels EGMs.
Home, si vols ara...
No, fem-ho després.
Home, bé. És que és dia de les notes, eh?
Sí.
Avui però... és el dia de les notes.
Sí, però un moment. Aguanta. 9:30.
Oh, què has tret?
109.000, que crec que és una...
Jo he tornat a treure un 10, com sí.
Ja ho sé, ja. Els de més estem en el notable, que no està malament.
Saps aquell estudiant que deia, trauré un... Crec que no m'ha anat bé l'examen. No. Jo sé que m'ha anat bé, i m'ha anat bé.
Sí.
Bon dia, Catalunya.
Va, sí. Després. Gràcies.
S'ha de dir bon dia per la gent que es lleva ara i té tot de nit.
Sí, la repetició i aquestes coses. Vull tirar mitjanit. No, és que ara m'agradaria que ens tornéssim a posar un moment seriosos i de seguida vindrà Jordi Basté, farem el resum dels EGMs i farem el gran concurs del Tu diràs. Però primer, un parell de coses. A veure, ara que hem tancat ja el capítol Xavi Laporta, no, amb aquesta exclusiva que hem explicat de com va anar la conversa amb el capipota, la llei Mbappé. Què? Un titular?
El titular és, abans us he dit que el camp del Madrid es diu Franco Arena i heu rigut com si fos broma. I no, és el Franco Arena i aquí en teniu la prova.
Així li diu l'amic Quim Molins sempre.
Correcte.
És la denominació de l'amic Quim Molins que sempre diu Franco Arena.
Haig d'admetre que és, sí. Ho he copiat d'ell,
sí, el Quim Molins. El gran Quim Molins.
Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
A veure, el govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso, està a punt d'aprovar una reforma fiscal només per la Comunitat de Madrid, que s'ha batejat com la llei Mbappé. És una llei que permetrà, per exemple, que si el davanter del Paris Saint-Germain fitxa pel Madrid, pugui pagar menys impostos dels que hauria de pagar en condicions normals. Hòstia, anem a explicar com, en què consisteix la llei. No està feta només per Mbappé, està feta per molta més gent, però se la...
Bueno, està feta per Mbappé i per dissimular entren tots els altres, els estrangers.
A veure, recorda, ens hem anat.
No, doncs això és una mena de ganxo, perquè ens entenguem, perquè qualsevol inversor de fora, no només Mbappé en principi, sinó qualsevol persona amb calés vegi Madrid com una oportunitat per fer inversions estalviant-se pagar una determinada quantitat d'impostos, és a dir, una mena de paradís fiscal però a escala reduïda, a escala 100. Ens n'ha parlat a RAC1 l'advocat especialista en dret fiscal, Albert Segués.
Simplement el que hem posat com a requisit és que es facin inversions amb el que es diu amb fiscalitat cessió a tercers de capitals propis, que pot ser des d'un compte bancari i posar-hi diners a comprar bons o obligacions o a invertir en accions en borsa, i de tot el que ells inverteixin, el 20% se'l podran restar del que han de pagar de l'IRPF.
És una llei que recorda una mica la llei Beckham, aprovada l'any 2005. Li hem preguntat a Albert Sagués si hi ha gaires diferències entre aquesta llei i la d'aleshores.
Realment la van utilitzar els futbolistes. D'uns anys ençà ja es va modificar la llei, i aquesta llei es va modificar perquè no es pogués aplicar a esportistes professionals, i a més es posa un topall de salari.
Clar, tot plegat, pel que ens afecta, al final altera una mica la capacitat dels clubs per atraure fitxatges de nivell, perquè pels jugadors, evidentment, serà molt més atractiu, molt més llamina fitxar pel Madrid o fitxar per l'Atlètic de Madrid que no pas per algun altre club de l'estat espanyol. I, de fet, això és el que ens ha explicat Sagués.
Juguem una competició que és la Lliga Espanyola, on tenim les mateixes normes per tothom, on tenim pues, el fair play financer, que tots n'han sentit parlar, per intentar que tots els clubs hagin de seguir les mateixes regles, però amb aquesta normativa el que acaba provocant és que un futbolista que fitxi o que tingui la seva residència a la Comunitat de Madrid acabi guanyant un 25% més.
Doncs és el que diu Albert Sagués, professor de la Pompeu i soci de l'empresa RSM, que avui ens ha explicat una mica en què consistia això de la llei Mbappé. A veure, sembla no, és una mica injust.
És un grup estat, ja està.
Però, i que
fan aquesta llei perquè Florentino li demana a Ayuso que el faci, ja està, i l'altre el fa.
És una llei qualquiera.
Claro. Sus órdenes, don Vito.
És una llei normal.
Padrino, sus órdenes.
La llei és... hay que respetarla, y ustedes también la respetan.
Claro, no, eso por supuesto.
Y todos respetamos la ley, y todos respetamos al Real Madrid.
Y si no, cabeza de caballo.
Y como dicen aquí en Cataluña, la llei en va bé.
No, però l'altre dia hi havia un exemple que deia que si Mbappé cobreix, jo què sé, 40 milions d'euros bruts, poso un exemple, que a Catalunya li quedarien 20 de nets i a Madrid 30 de nets amb aquesta llei.
Ah, clar.
La diferència són 10 quilos,
Sí, sí.
Hi ha un exemple així a l'engròs. Què us sembla?
A mi com a concepte, fer lleis perquè la gent que té molts diners pagui menys impostos, com a concepte no m'acaba de convèncer. No. I si a sobre serveix per continuar facilitant-li la vida a un club com el Real Madrid, no, sí que és perquè és el Real Madrid i és el rival del Barça, però en qualsevol cas em sembla com generar un escenari molt desigual que no crec que afavoreixi a última hora a la competició, perquè si facilites que els grans fitxatges se'n vagin a Madrid perquè paguen menys impostos, doncs passarà com li passa al Barça d'handbol a la Lliga Sobal. Hi haurà un equip molt destacat i la resta jugaran a una altra cosa. No crec que acabi de favorir ningú més enllà d'Mbappé.
Jo crec que és una vergonya. És una vergonya, perquè a part generes un precedent molt, molt perillós i que limitarà molt el que és la competició i la competitivitat. I és que al final estàs enriquint alguns per empobrir els altres. Jo somio en... Com serà un Madrid sense Florentino Pérez?
Bueno, igual que ho ha sigut.
Sí, ja,
l'hem vist amb Calderón. Amb Calderón,
ja. Tan influent?
Van construir el Santiago Bernabéu...
A mi se'm fa difícil.
Amb ciment que anava pel Valle de los Caídos i part, pum, el desviaven cap al Santiago Bernabéu. Li van robar al Barcelona el jugador Di Stéfano, amb una intervenció de la delegació d'esports dient una temporada al Madrid i una temporada al Barcelona, quan el Barcelona tenia els drets del jugador comprats al club propietari. És a dir, és un escàndol. Quan han fet i han desfet el que els dona la gana durant anys amb Florentino i sense. Què passa? Que tenen un president que, a més, és molt intel·ligent
i molt influent.
I molt influent, ja està. Però és que això han sigut sempre influents, sempre. El poder està allà i ells han manegat i han tingut sempre el poder al seu costat, sempre. I ara sobretot tenen un tio que ho sap fer i se n'aprofita. I que els governants d'Espanya fan les lleis que els hi diu el Florentino. És un tio que va generar terratrèmols a la costa catalana i el PSOE, no el PP, va fer una llei perquè allò ho paguéssim de l'IRPF dels espanyols.
T'imagines que al final no ve, Mbappé?
Ostres,
Donaríem la temporada per bona, no, una mica?
Seria...
L'altre dia, quan sortia de Montjuïc i li van preguntar si era possible que s'ho repensés, va dir no, d'una forma ja...
No, jo, que surti del PSG sí, però t'imagines que al final...
Sí, t'imagines que...
Va a un altre lloc.
No sé.
Jo fins que no ho vegi no m'ho
que la terra és plana. No
jo ho he, veure, ho he de veure amb un comunicat
no sé,
oficial.
No.
Sí que realment és una situació que... 100%. És una situació que pot desplomar molts clubs, especialment els que puguin creure's que poden competir amb el Madrid, per exemple. Perquè si es dona el cas que hi hagi una negociació en la que estigui implicat, per exemple, el Barça amb el Madrid o amb l'Atlètic de Madrid, en el moment en què un jugador li posi sobre la taula al Barça el que el Madrid, per exemple, li està pagant, això forçarà moltes situacions de pressió, no? Per exemple, del Barça, de dir, és que X jugador m'està dient que el Madrid o a l'Atlètic de Madrid, també es pot donar el cas amb la desgravació corresponent al final li acaba quedant aquest salari si tu Barça mal iguales, però que has donat situacions de